Mas, por favor, moviera adelante, gracias.
Bon dia. Aquest és el missatge que rebien els passatgers d'un vol a Menorca. Es varen haver de situar al davant de l'avió per fer contrapès al fort vent que bufava a mitjanit a l'illa amb ratxes de fins a 121 km per hora. La primera tempesta forta de l'estiu ha deixat més d'un centenar d'incidents a les Balears, sobretot, precisament, a Menorca, on tenim una darrera hora. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. Els incidents relacionats amb la tempesta continuen a Menorca. Fa uns minuts, bombers de Ciutadella i agents de l'Ibanat, amb l'ajuda d'un helicòpter, acaben d'extingir un incendi forestal declarat de vora la carretera de l'Aior a Arenal d'en Castell. La primera hipòtesi és que un llamp que hauria quedat latent s'hauria encès amb el vent, i la fieta ferida a la caiguda d'una cornisa a Sant Lluís continua ingressada en observació a l'Hospital Mateu Orfila de Maó.
Són les principals conseqüències d'un temporal que les Pitiüses ha deixat més d'una desena d'incidents a causa del fort vent i tempestes. Ivonne Aranyó, bon dia.
Bon dia. Sí, la pluja i el fort vent han deixat 8 incidències a Eivissa i 3 a Formentera per la caiguda d'arbres i talls de subministrament elèctric. Totes es produiran entre les 9 i les 12 de nit de la nit d'aquesta nit passada. També una embarcació va patir un accident a la costa de Calavadella i els bombers varen haver de rescatar 3 tripulants. A l'aeroport es registraren retards a causa del fort vent que va arribar als 91 km per hora, motiu pel qual també el port d'Eivissa va estar durant 2 hores tancat.
A Mallorca, Manacor va ser el municipi més afectat per aquest temporal i pel que fa a les pròximes hores espera que continuï aquesta inestabilitat a les Balears, però sembla que no ho farà amb la mateixa intensitat que ahir aquesta matinada. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Sí, encara esperam alguns ruixats, també qualque tronada a punts de l'est, sobretot de Mallorca, avui cap vespre. Ara, de fet, continua plovent a punts del nord de Mallorca, també a Llevant, cap al sector de Cala Millor, Camp Picafort, i també a Menorca tenim qualque ruixat encara en aquestes hores. L'hora baixa encara continuarà, per tant, aquesta possibilitat de precipitacions a punts, sobretot de Mallorca, però no esperant que siguin de la mateixa intensitat que les que hem tingut aquesta nit passada. Encara qualque cop de vent una mica intens, però no arribarem als 100 km per hora com ho han fet les hores passades. De moment, per tant, encara continua aquest temps un poc insegur, però en conjunt ja moltes més clarianes. Avui cap vespre i vici a Formentera ja no tindrem precipitacions. Notam una davallada bastant notable de la temperatura, especialment a punts del nord de Mallorca, on han davallat en torn de 10 graus respecte a les temperatures que vàrem tenir ahir, ara en torn de 30-32 graus a l'entorn de les illes. El cap de setmana encara possibilitat de qualque precipitació, sobretot demà, a primera hora, al migjorn de Mallorca, a Eivissa i a Formentera. Després ja el cel ja estarà una mica més clar, en temperatures semblants a les d'avui. I diumenge tornarem a tenir un dia tranquil, amb vent de component est i amb una situació marítima que estarà dominada per àrees de maror. Per tant, encara temps una mica remogut amb aquesta davallada destacada de la temperatura.
Gràcies, Xesca. Tot d'una en parlam. Primer, però, repassem altres notícies d'aquest divendres 21 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic i titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia.
Nova mobilització a Mallorca contra la massificació turística.
L'activista Madó Farta proposa crear una cadena humana que uneixi el centre de Palma amb la seu de l'executiu balear. La iniciativa, convocada per el dissabte 29 a les 7 del capvespre, convida els veïns a ocupar el carrer amb pancartes, jocs de taula i les seves pròpies cadires per enllaçar de manera ininterrompuda la plaça d'Espanya amb el consolat de mà.
I protesta dels treballadors i residents de la residència Domus Vi de Palma contra la manca de personal i la greu sobrecàrrega de feina.
Denuncien que la falta de plantilla afecta directament l'atenció dels 230 residents, mentre que l'empresa assegura que no troba treballadors i els sindicats anuncien una nova mobilització per al divendres que ve.
I en els esports continua la incertesa, perquè la Lliga encara no s'ha pronunciat pel que fa al resultat de la revisió de l'estadi Los Cármenes per saber si el partit es pot jugar aquest dilluns o no. Mentrestant, a la part esportiva, es cuina un nou fitxatge en el Reial Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Adam Buxa, davanter centre polonès, podria ser a les pròximes hores un nou reforç pel conjunt de Luis García Fernández. Ivetres ha pogut confirmar que tant el Real Mallorca i l'Udinese estan en negociacions per aconseguir la cessió d'aquest jugador. Mentrestant, la plantilla segueix preparant el partit contra el Granada, a banda de si se juga o no el partit a Los Cármenes. En futbol sala, el Palma Futsal jugarà a les 6 i quart la primera semifinal del torneig amistós Porto Apostoli contra l'Oparrulo. El partit el podreu seguir en directe pel web, el canal de YouTube i l'aplicació d'Ivetres.
Informatiu migdia. Ivetres Ràdio.
Dues i cinc minuts, ho dèiem a l'inici, més d'un centenar d'incidents, en concret 109, s'han registrat aquesta matinada a les Balears a causa del mal temps. Un temporal de vent i pluja que ha afectat sobretot a Menorca amb una cinquantena d'actuacions. Toc d'una, connectarem amb l'illa per saber-ne la darrera hora, però abans i de cara a la jornada d'avui, el 112 demana continuar amb la precaució perquè, tot i que la inestabilitat davalla, encara hi pot haver perill de ruixats forts puntuals. Pedro Ladaria és coordinador d'Emergències i Protecció Civil.
Digui a la població que no que se mantinguin informats de totes les circumstàncies i que s'allunyin de zones de perill, com explicàvem ahir, temes de zones de costa, de vorera de costa, zones de torrents, són les zones més perilloses, en principi, en cas de que hi hagi una tempesta.
Al voltant de la mitjanit d'ahir, al llevant de l'illa de Menorca, es veia envoltar per un fortíssim temporal de pluja i vent. En poc més d'una hora, desena d'arbres i branques han caigut bloquejant camins i carrers. L'únic incident amb danys personals ha estat la caiguda d'una part de la cornisa d'una casa damunt la del costat al Calfà. Sant Lluís, una nina britànica, ha estat ingressada a l'hospital, això sí, amb ferides lleus. Fanny Mateu.
La cornisa pertany a un edifici tancat des de fa anys. Va caure al damunt d'una altra casa, ferint lleument una fieta anglesa que hi dormia. Ha estat un gran ensurt, per fortuna, amb pocs danys personals. Begoña Gomila, vecina del Caufà, diu que fa anys que adverteixen l'Ajuntament de l'estat de l'edifici.
Està així en ruïnes i no es fa res. Ja la policia ha vingut diverses vegades, ha posat cintes, està que amenaça, però no ho arrangen. Es veu que hi ha un conflicte de diversos propietaris i no es posen d'acord.
La forta tempesta de matinada ha deixat molts desperfectes a Maó. Al polígon, la cornisa d'una nau industrial ha caigut damunt diversos cotxes aparcats. La policia local ha acordonat la zona i ha avisat els responsables que havien de cercar un arquitecte per revisar l'edifici. Toyo Pons n'és el responsable comercial.
Comprovaríem que no hi hagi danys estructurals, realment que no es permeti seguir en l'activitat comercial. Bueno, em sembla que amb bon criteri. Però, evidentment, ja hem intentat contactar amb persones d'aquest perfil i amb tot el que ha passat a Menorca ara ho tenen complicat.
A Maó, la majoria han estat caigudes d'arbres i branques, amb alguns cotxes també afectats. El jardí de la residència militar de l'Esplanada ha quedat molt perjudicat, amb al manco 6 grans arbres caiguts. També, per exemple, el parc infantil dels quarters de Santiago. Ho explica tot Héctor Pons, al Balda.
Hi ha hagut alguns arbres també que han afectat a vivendes, en les cases de Malbuja, també a Escanotells, un pi bastant gros que ha afectat a una vivenda. De Sant Climent, com sabeu, estem en preparació de les festes que es celebren aquest cap de setmana. Hi ha hagut una de les atraccions que s'ha remput i ha afectat a uns vehicles que hi havia a la tanca posterior.
La urbanització Cal Emporter de la Llora ha estat prou afectada amb alguns arbres que han bloquejat per una estona la porta d'un hotel i a hores d'ara Endesa encara fa feina per retornar l'electricitat a tots els residents a la zona. Els bombers han tingut més de mig centenar de sortides, com explica Juanjo Frank, el seu portaveu.
I també zones que encara estan pendents d'acabar, com a Vinyedap, el Castell, Funduco, moltes arbres que han caigut damunt línies elèctriques, línies de telefonia, que també s'ha donat zona sense cobertura, la zona del Milà, camions de FEMS que havien quedat bloquejats per culpa d'uns postes elèctrics que havien caigut damunt un camió. A Viniparàs també, el campi de Viniparàs també, hi ha hagut un res d'arbres que han caigut baix.
El temporal també ha causat desperfectes al Castell i a diverses embarcacions de la costa sud-est de Menorca.
A Mallorca hi ha hagut una quarantena d'incidents, també per caigudes d'arbres i mobiliari urbà, com per exemple Fenals. A Manacor està un dels municipis més afectats, amb 11 incidències, la majoria causades pel vent.
El batlle de Miquel Oliver reconeix que ha estat una matinada complicada tant a la ciutat com a Sillot i el camí de Campatró perquè la tempesta ha estat espectacular. Al final, per sort, no s'ha registrat cap dany irreparable. Sí que reconeix Oliver que els darrers anys està en molta alerta perquè el mal temps els afecta més que altres indrets per les característiques pròpies del terme municipal.
Tenim un municipi, primer de tot, molt estany, és el segon municipi més estany, però també la vallada és que tenim vorera de mà, també hi ha la part d'esport, de Jales, de Sillot i de la Morada, i després també tenim molt de municipi en zona rural.
També s'han hagut de retirar arbres de Sant Ferrer, a Felanitx i a Calapí.
I el mal temps va provocar i vespre a Eivissa 9 incidències i 3 més a Formentera. També hi va haver problemes al port i a l'aeroport, on es van registrar cancel·lacions i retards. I bon Aranyó.
Es va activar el pla Inumbal i a les 4 de la tarda ja estaven reunits per coordinar els possibles incidents. José Antonio López Casado és el suboficial en cap del Servei de Bombers d'Eivissa.
Se reforzó el parque de bomberos con 8 efectivos, se hicieron grupos de trabajo y entre las 9 y las 12 de la noche, entre las 21 y las 0 horas, se atendieron 9 servicios, 8 relacionados con árboles y tendidos eléctricos.
Arbres caiguts a la ciutat d'Eivissa, Sant Antoni i a Sant Josep, concretament a Platja d'en Bossa, perquè el vent entrava de sud-oest. El vent també va causar incidències a la mà.
Una embarcación que tuvo un accidente cerca de la costa de Calabadella y hubo que ayudar a salir a 3 personas que iban embarcadas.
De fet, el port d'Eivissa va tancar 2 hores de 4 a 6 de la tarda. El trànsit a l'aeroport es va veure afectat amb ratxes de 91 km per hora que van ocasionar retards i van obligar a desviar 4 avions a Palma i a cancel·lar-ne l'aterratge d'un altre que procedia de Barcelona.
I per les pròximes hores, l'EMET preveu que continuï la inestabilitat, això sí, però no amb la mateixa intensitat que ahir i aquesta matinada. De fet, avui les illes estan en avís groc per pluges, és l'avís mínim que hi ha, i pot haver tempestes, però més suaus.
El que no desapareixerà serà la sensació d'aixafogó. El termòmetre baixarà una mica aquesta cap de setmana, però l'estiu no ha acabat, així ho ha explicat el portaveu de l'EMET, Jorge Rodríguez, en una entrevista al programa El Día.
Todavía vamos a mantener temperaturas por encima de lo habitual. Las temperaturas que hemos tenido estos días, sobre todo en este mes de agosto, sí que van a bajar un poquito a lo largo de estos días, pero todavía por encima de lo habitual. Por lo tanto, pues tenemos temperaturas ligeramente más suaves, pero sigue siendo verano.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2:13 minuts. Ho dèiem en titulars. Nova acció per denunciar la massificació turística que pateixen les Balears. Després de la històrica manifestació del passat 26 de juliol a Palma, l'activista Madó Farta proposa ara crear una cadena humana que uneixi la plaça d'Espanya de Palma amb el consolat demà. La iniciativa està convocada dissabte que ve, dia 29, a partir de les 7 del capvespre.
L'objectiu de la proposta és enllaçar de manera ininterrompuda la plaça d'Espanya amb la seu del govern al consolat demà. Per aconseguir-ho, s'anima els assistents a dur la seva pròpia cadira i baixar al carrer en llibres, pancartes, jocs de taula o ganxet. El recorregut previst passarà per punts clau del centre de Palma, com el carrer de Sant Miquel, la plaça Major, la plaça de Cort, el carrer del Conquistador i el passeig Sagrera, fins a arribar a la Llotja.
Precisament, en ple debat sobre la massificació turística, el president i CEO de Melia Hotels, en Gabriel Escarré, aposta per desenvolupar entre tots, diu, el model de turisme que es vol aconseguir per als pròxims anys a les illes. Reconeix que en els darrers 20 anys les places hoteleres s'han augmentat un 4,5%, mentre que el lloguer turístic, afirma, ho ha fet de manera descontrolada.
En una entrevista al programa El Día, Escarré també destaca que s'ha avançat molt en la lluita contra comportaments com el balcònic i l'incivisme, fins al punt que ja no es parla de turisme d'excessos, però que no es pot abaixar la guàrdia i s'ha de continuar lluitant contra qualsevol conducta inapropiada. Tot això, enmig de les dues manifestacions que s'han celebrat a Mallorca en contra de la saturació turística.
Al final lo que buscamos un turismo que sea lo más respetuoso posible, que aporte valor y que alargue la temporada. Está claro que en julio y en agosto ya la presión de carga de nuestras islas probablemente esté cerca del límite pero necesitamos que esa industria siga funcionando los otros meses.
Esquerrer, per cert, està nomenat membre honorari de l'Ordre de l'Imperi Britànic per impulsar el turisme responsable a les Balears.
Les darreres xifres turístiques se'n reflecteixen que arriben més turistes, però fan estades més curtes. Les Balears han rebut més viatgers al juliol, però les nits hoteleres han caigut a prop d'un 2%. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'arxipèlag que pateix aquesta davallada a les estades totals, amb 10,7 milions de pernoctacions, tot i haver rebut un volum més alt de visitants. En concret, els hotels de les illes van allotjar més de 2 milions de viatgers, és gairebé un 1% més que l'any passat.
D'aquest total, la gran majoria van ser visitants estrangers, mentre que el turisme residencial espanyol es va quedar amb poc més de 204.000 viatgers. Aquesta tendència es repeteix en les pernoctacions. Els turistes internacionals van sumar més de 10 milions d'estades, enfront de les prop de 768.000 fetes pel mercat nacional. Malgrat la retallada en la durada de les vacances, les Balears es mantenen com la destinació preferida absoluta de tot l'estat per al turisme estranger, captant el 33,4% del total del mercat internacional.
Malgrat aquestes xifres, les empreses d'activitats turístiques lamenten que estan tenint una temporada irregular. La meitat d'aquestes asseguren que va pitjor que altres anys, en especial a Menorca. Una davallada que atribueixen a les altes temperatures enregistrades aquest estiu i també al fet que hi ha hagut menys turistes francesos, que són un dels que més gaudeixen d'aquestes activitats.
En una entrevista a l'informatiu Matí, Rafael Duran, president de Bactur, l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, que té una trentena d'empreses associades, apunta que la davallada es nota sobretot en les activitats a l'aire lliure, no tant en les que són circuits tancats, com és el cas del Palma Aquarium o les Coves del Drac.
És evident que no totes es tens, és a dir, no totes la temperatura, sinó que també duim aquests darrers anys veient com la gent que visita les nostres illes ho visiten menys temps i amb menys dobbers. Evidentment, la pujada dels transports, la pujada de les estàncies hoteleres, evidentment fan que els turistes tinguin menys dobbers a la butxaca per dedicar-los a restauració o oci, com pot ser el nostre sector, no?
Una d'aquestes activitats complementàries de les illes és el ferrocarril de Sóller, que és un dels símbols turístics de Mallorca. Un servei que no ha sofert baixada, sinó que, tot el contrari, ha experimentat un augment d'un 7,5%. Lluís Hernández.
El president del ferrocarril de Sóller, Òscar Mallol, ha explicat en una entrevista a l'informatiu Matí que ara la gran majoria de passatgers ve de manera individualitzada i no tant amb grups organitzats.
Si nosaltres més o menys mantenim les mateixes freqüències i per nosaltres les hores puntes han estat sempre més o menys les mateixes. No han tingut una diferència amb altres anys, més o menys se concentren les mateixes hores, la mateixa gent.
Tot i les elevades temperatures d'aquest estiu, la majoria dels turistes continuen omplint i gaudint dels trajectes del tren i el tramvia. Això sí, alguns visitants que repeteixen cada any l'estiu a Sóller també creuen que el preu és una mica car.
We come from France.
Venim des de França i la temperatura allà és inclús major que aquí.
Sol venir a Mallorca i aquesta vegada agafa el bus de línia perquè és més barat.
El trajecte és molt bonic i no tenim cap problema amb la calor.
I a causa del clima cada vegada més càlid, segons el president del ferrocarril de Sóller, Òscar Mallol, l'octubre sol ser un mes de molta afluència.
Són les 2:18.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El sindicat UGT denuncia que la càrrega de feina de les Kellys és massa elevada en plena temporada alta. Algunes cambreres de pis arriben a fer fins a 30 habitacions cada dia, més les zones comunes dels hotels. És per això que el sindicat reclama una reducció de la jornada de feina. També l'associació Kellys Unió Balear insisteix en la necessitat d'aplicar les conclusions dels estudis de càrrega de feina que preveu el conveni.
El secretari general de la Federació de Serveis d'UGT, José García Relucio, lamenta que els hotelers no han acceptat la proposta del sindicat de reduir la jornada de feina i diu que l'esforç que han de fer les cambreres de pis és sobretot important durant els mesos més forts de la temporada.
Siguen sin tener en cuenta una cuestión que para nosotros es principal. Hay un tipo de turista que viene ahora que deja las habitaciones impracticables. No se puede ni entrar. Todo tirado por el suelo, lleno de arena, de crema. Ese incremento en la carga de trabajo no lo tienen en cuenta a la hora de reducir el número de habitaciones a limpiar.
Per part seva, Sara del Mar García, presidenta de Kellys Unió Balears, lamenta que els hotelers que tenen l'estudi de càrrega de feina realitzat no l'apliquen.
Algunos están acogiendo a que tienen hasta 2028 para hacer el tema de las cargas de trabajo y no es verdad. O sea, las cargas de trabajo se tienen que hacer ya. Y una vez se tienen hechas, se tienen que llevar a cabo. No puedes guardarlo en un cajón y decir, bueno, yo ya lo he hecho, pues yo ya he cumplido. No, tú has hecho el estudio de las cargas y ahora, si te da que hay mucha carga y que hay que rebajar la carga en 4, 5, 6 habitaciones, hay que rebajarla.
Relucio afirma que la gran majoria d'hotels tenen llits elevables, el que alleugereix l'esforç de les cambreres de pisos.
I aquest és un dels altres sons de la jornada. Mig centenar de persones, entre treballadors i residents, s'han concentrat avui matí a les portes de la residència de gent gran d'Omutsví, a Palma, per a protestar per la manca de personal i la sobrecàrrega de feina a la qual han de fer front.
Adverteixen que la manca de personal dificulta la feina del dia a dia, cosa que repercuteix tant en els treballadors com en l'atenció que reben els residents. 230 en aquests moments. David Bonet és el responsable de dependència de l'UGT.
Bueno, desde hace ya un par de meses estamos intentando negociar con la empresa porque, bueno, el año pasado ya había carencia de personal y ahora estamos en una situación bastante grave, ¿vale? En esta residencia, al ser una residencia con muchos más residentes, pues se ve claramente una necesidad de más personal y no ha habido manera de conseguirlo tras varias reuniones, intentando negociar.
La plantilla actual és de 140 treballadors, però resulta insuficient. L'empresa adueix que no troba personal i els sindicats demanen una negociació real. Divendres que ve està prevista una altra concentració al mateix centre.
Mentrestant, els hospitals de Son Llàtzer i Joan Marc reforçaran les seves plantilles amb la incorporació immediata de 63 professionals. Són tècnics d'infermeria, infermeres i zeladors. El sindicat SAE celebra aquesta mesura, però reclama més reforços a urgències.
El sindicat afirma que els professionals d'urgències viuen un escenari de sobreocupació permanent. Per això el sindicat exigeix a la gerència i a l'IBE Salut la creació de més places estructurals per posar fi a aquesta pressió assistencial.
I per part seva, el PSIP denuncia que les llistes d'espera sanitàries creixen un 20% en un any i ja afecten 112.000 pacients. La diputada socialista Patricia Gómez acusa la Conselleria de Salut de mala gestió i alerta que la situació és especialment preocupant a Son Espases.
Més de 17.000 pacients estan esperant una intervenció quirúrgica i 3.000 d'ells fa 6 mesos o més que fan cua per entrar a quiròfan, segons Gómez. La socialista també critica la falta de transparència del govern, ja que fa 2 anys que no es publiquen les dades d'espera a l'atenció primària ni per a proves radiològiques.
Mentrestant, els pacients esperen. Esperen més de 6 mesos un volum de pacient molt important per ser operats a la sanitat pública i també més de 2 mesos per una consulta hospitalària. I aquestes persones, que sumen un gran total d'aquest volum, tenen dret a ser atesos de manera immediata.
A més, Gómez ha qualificat de frau els 56 milions destinats a la renovació d'ambulàncies. Segons la diputada del PSIP, el servei pateix cancel·lacions diàries, hi ha vehicles sense aire condicionat i una 50ena d'ambulàncies encara no tenen rampa per a cadires de rodes.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:24, canviant de qüestió, el GOP denuncia davant la Fiscalia la contaminació per químics de la xarxa d'aigua de Son Saletes a Sencelles. L'entitat ecologista demana aclarir si la contaminació té relació amb els abocaments al torrent de Solleric d'una bugaderia industrial pròxima a Vinyali.
L'entitat ecologista demana que s'investiguin uns fets que el passat mes de juliol van obligar l'Ajuntament a declarar l'aigua no apta per al consum humà després de detectar-hi nivells de químics superiors als permesos. Des de llavors, els veïns afectats no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure, ni per cuinar, ni per rentar aliments. El GOP assenyala que no es tracta d'un cas aïllat i documenta queixes i denúncies que remunten a l'any 2001.
I en surt important, ahir hora baixa, l'incendi declarat en un immoble del carrer Guipúscoa de Punta Pinet a Sant Josep de Satalaia. Es dona la circumstància que un ciutadà senegalès, sense papers ni casa, va ser el primer a extingir les flames. 11 persones varen ser ateses per inhalació de fum. Una de les afectades va ser traslladada a l'Hospital Can Misses i, posteriorment, donada d'alta. Enric Fernández.
En Mudó fa 8 anys que va travessar l'Atlàntic en caiuc des del seu país fins a Tenerife. A Eivissa renta amb aigua del mar i dorm a la platja. Aquesta situació no va impedir, però, que ahir esdevingués heroi per accident. Escoltam, en Mudó hi ha un turista britànic que va ser testimoni de la situació.
Yo no puedo mirar el fuego, se quema todo el coche y todas las casas, ¿sabes? Por eso yo me voluntario. Hay gente dentro, pero con mi compañero se lo pago rápido. Me duele un poco aquí, pero gracias ambulancia me da para respirar bien.
If he didn't do that.
Si en Mudó no hagués actuat, el foc s'hauria estès a tot l'edifici pel fort vent que bufava. És un veritable heroi.
He was an absolute hero.
La columna de fum negre va sorprendre residents i turistes cap a les 2 del migdia. Mudó i diversos veïns van controlar ràpidament el foc amb extintors fins l'arribada dels bombers d'Eivissa i serveis d'emergències. Les flames van afectar un tendal, una pèrgola i altres elements del jardí. No hi havia ningú dins l'immoble, però sí a la resta de l'edifici, que també s'ha vist afectat pel fum. José Antonio López és el cap dels bombers d'Eivissa.
És bueno actuar en un principi com extintores i mangueres i lo que se tenga a mano, però se recomienda a todo el mundo que tenga muchísimo cuidado, que es mejor retirar el combustible que haya cerca que aún no se haya quemado sin acercarse ni ponerse en peligro.
El 061 va atendre un total d'11 persones per inhalació de fum.
I seguim a les Pitiuses, perquè la caiguda d'un llamp ahir vespre ha deixat sense llum una àmplia zona de l'est de Formentera. Aquest estiu, les avaries del sistema elèctric han estat especialment freqüents a les Pitiuses. Alberto Ferrer.
En total són uns 370 abonats els que han quedat a les fosques a la zona de Cala Saona des de poc abans de les 9 del vespre d'ahir, quan un llamp va caure sobre un transformador. Endesa Distribució assegura que treballen intensament per recuperar aviat el subministrament i la darrera previsió és que això comenci a passar a partir de les 4 de la tarda. Aquesta avaria arriba després d'una fallida que va deixar fa 2 dies sense llum centenars d'abonats del nord d'Eivissa. Aquest estiu també hi ha hagut incidents importants que han afectat àmplies zones de l'illa i amb una freqüència que no és habitual. Pels empresaris, la situació és greu i els està causant pèrdues. Ho explica Alfonso Rojo, que és el president de Pimef.
No puede haber alguna pequeña incidencia de que algún equipo al subir otra vez la luz pueda sucumbir. Pero bueno, digamos a decir que ese sería el mal menor. El problema lo hemos tenido cuando compañeros de San Antonio han estado toda una tarde en plena temporada turística sin luz, pues supermercados tienen que cerrar, los restaurantes no pueden dar el servicio. Ayer nos pasó en San Miguel y bueno, entonces es para las empresas es un problema importantísimo.
Rojo diu que s'està estenent la idea que la infraestructura de les Pitiuses no dona ja més de si, encara que Endesa no aclara què està passant i parla d'incidents puntuals. Davant aquesta acumulació d'interrupcions del servei, el Consell d'Eivissa ha demanat una reunió, encara sense data, per tal de rebre explicacions sobre les mesures que adoptarà la distribuïdora. També els empresaris han demanat estar-hi presents. I per la seva banda, el Consell de Formentera ha requerit a Endesa actuacions urgents davant les reiterades interrupcions del subministrament elèctric.
I la Policia Nacional ha detingut a Palma, atenció, una padrina per haver deixat el seu net tot sol a casa. Els fets varen passar la matinada de diumenge, de vés la 1 de la nit, quan els veïns varen alertar la policia en veure el menor demanant ajuda des del balcó d'un quart pis. Segons els testimonis, el nin ja havia estat trobat a les 11 de la nit cridant pel replà de l'escala.
La padrina va tornar en aquell moment, però poc després va tornar a partir. Mentre la policia intervenia, la dona va aparèixer assegurant que només havia sortit 10 minuts a comprar, una versió que els veïns van desmentir. Finalment, un familiar es va fer càrrec del menor, ja que la mare estava fent feina i la padrina va quedar detinguda per un delicte d'abandonament de menor.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. Serà moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 21 d'agost. La primera tempesta forta de l'estiu ha deixat més d'un centenar d'incidents a les Balears, sobretot a Menorca.
Un dels pitjors efectes de les tempestes d'aquesta matinada ha estat la caiguda d'un sostre a una casa del Caufà, al municipi de Sant Lluís. La teulada ha passat per ull i ha caigut damunt d'una habitació on dormien una mare i la seva filla. La petita ha patit ferides lleus i ha estat traslladada a l'Hospital Mateu Orfila.
Les pitiuses han registrat més d'una desena d'incidents a causa d'aquest temporal de vent i tempestes.
La pluja i el fort vent han deixat 8 incidents a Eivissa i 3 a Formentera per la caiguda d'arbres i talls de subministrament elèctric. Totes es produïren entre les 9 i les 12 de la nit. També una embarcació va patir un accident a la zona de Calavadella i els serveis d'emergències van haver de rescatar 3 tripulants. A l'aeroport es registraren retards a causa del fort vent, que va arribar als 91 km per hora, motiu pel qual el port d'Eivissa també va estar 2 hores tancat.
Per les pròximes hores, l'EMET preveu que continuï aquesta inestabilitat, això sí, no amb la mateixa intensitat que ahir aquesta matinada.
Hi pot haver pluges, fins i tot tempestes, a diferents indrets, però més suaus. El que no desapareixerà és la sensació d'aixafogor. El termòmetre baixarà una mica, que cada setmana per l'estiu no acabat.
En plana turística, nova mobilització a Mallorca per denunciar la massificació.
L'activista Madó Farta proposa crear una cadena humana que uneixi el centre de Palma amb la seu de l'executiu balear. La iniciativa, convocada per el dissabte 29, a les 7 del capvespre, convida els veïns a ocupar el carrer amb pancarta, jocs de taula i les seves pròpies cadires per enllaçar de manera ininterrompuda la plaça d'Espanya amb el consolat de mà.
I protesta dels treballadors i residents de la residència Domus Vi de Palma contra la manca de personal i la greu sobrecàrrega de feina.
Denuncien que la falta de plantilla afecta directament l'atenció de 230 residents, mentre que l'empresa assegura que no troba treballadors i els sindicats anuncien una nova mobilització per divendres que ve.
2:32, moment ara per a la informació esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
El Reial Mallorca i el Granada pendents encara de la decisió de la Liga per si es juga o no el partit d'aquest dilluns. I mentrestant, mentre esperam aquesta notícia, es cou un nou fitxatge en el Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Adam Buxa, davanter centre polonès, podria ser a les pròximes hores un nou reforç pel conjunt de Luis García Fernández. IB3 ha pogut confirmar que Mallorca i Udinese negocien per aconseguir la cessió d'aquest jugador. D'altra banda, no hi ha cap comunicat oficial de la Liga que confirmi que el partit s'ajorna. Per tant, hora d'ara, el Granada-Mallorca es disputarà dilluns a les 9:30 del vespre. I l'extrem mallorquinista Adrián Lisso és un dels nous fitxatges de la temporada. Velocitat i rematada. Un jugador que arriba procedent del Saragossa, però que va jugar cedit al Getafe la temporada passada. Adrián Lisso, al micròfon d'IB3, ha parlat del gran inici que va tenir la temporada passada.
A ver, sí que es verdad que es difícil porque ni yo ni nadie ni de mi familia ni de los alrededores se lo esperaba. O sea, las cosas como son y verte debutar en primera, marcar gol, verte al siguiente partido, marcar un doblete en Sánchez Pizjuán ganando, que tú dices, a ver, sí que es verdad que fue todo muy rápido porque después ya fue la llamada con la selección, el Mundial Sub-20 y como que ya la ola se fue bueno, disminuye porque no te vas a aguantar toda la temporada marcando 2 goles cada partido.
Ja la segona part de la temporada va començar a davallar un poc el seu protagonisme. Adrián Lisso explica el per què.
O sea, al final vinieron refuerzos que lo hacían muy bien. O sea, ya al final, pues siendo, pues eso, siendo un chaval tan joven, debutando en primera, joder, marcando también las dos primeras jornadas, yo me di cuenta a mí mismo que tampoco estaba tan mal, ¿sabes? A que no todo el mundo lo puede decir. Entonces, yo me daba cuenta y decía, oye, pues hay compañeros que llevan, pues eso, 11 años en el fútbol profesional, lo están haciendo muy bien, es normal. O sea, es normal que sigan jugando, encima si estamos ganando y tal, joder, pues aún más.
Però l'ISO tenia clar que havia de continuar el seu creixement i fer més feina que mai.
Yo sé mi edad, yo sé la, el sitio donde estoy, joder. Al final esto, esto es un equipo que iba pues eso, octavo, séptimo durante, durante toda la temporada y obviamente pues yo me daba cuenta y decía, a ver, o sea, es normal, la gente que ha venido de equipos top de Europa aquí a jugar, pues lo único que me queda es trabajar en el día a día y mejorar al máximo posible.
També en clau mallorquinista, Javier Olaizola està presentat oficialment en l'Eldense, aquí també de segona divisió. El central de 19 anys jugarà cedit aquesta temporada, el conjunt de Claudio Barragán. Tot i s'ha presentat ahir, Olaizola ja va ser titular dilluns en la derrota dels alacantins per 3-0 davant l'Almeria. I pel que fa al rival del Mallorca, el Granada Club de Futbol ha fitxat el defensa central Benedict Gimber per a les dues pròximes temporades, un jugador que arriba procedent del Heidenheim. Anem a veure si debuta aquest dilluns. Avui arranca la jornada a segona, amb el Córdoba-Girona, a partir de les 9 del vespre a l'estadi El Arcángel. A la primera divisió, ahir vespre, Rayo Vallecano i Elbas disputaren a Butarque el primer enfrontament de la segona jornada amb empat a un gol. I en clau fitxatge del València ha fet oficial la incorporació com a cedit de l'exmallorquinista Pablo Maffeo i el Barça ha presentat el lateral portuguès João Cancelo, que torna al club català amb un contracte que el vincula fins al 2029.
Yo tenía en mi cabeza que quería volver al Barça y ese fue mi único objetivo y lo logré. Estamos en un buen camino porque tenemos jugadores de mucha calidad en este grupo y vamos a hacer de todo para que sea posible lograr esa Champions.
També va ser dia de presentacions a Madrid, al Real Madrid, i va ser el torn d'Ibrahima Konaté, el central francès de 27 anys. Arriba lliure, procedent del Liverpool, i firma un contracte fins al 2030 i lluirà el dorsal número 16 a la camiseta. I l'Atleti de Madrid ha presentat l'argentí Cuti Romero, quart fitxatge matalasser de l'estiu, que firma fins al 2031. I el playoff de la Conference League, l'exmallorquinista Johan Mojica va estrenar com a golejador amb el Getafe. L'equip madrileny va guanyar per 3-1 el Partizan al partit d'anada de l'eliminatòria. Més coses, Patri Guijarro serà la primera capitana del Barça per a la temporada 2026-2027. La migcampista del Coll d'en Rabassa ha estat escollida com a primera portadora del braçalet de l'equip blaugrana i substituirà així Alexia Putellas. El Barça femení, on recordem també hi juga la portera mallorquina Cata Coll, jugarà avui el Gamper femení al Johan Cruyff contra el Brighton. Una festa que també servirà per presentar la plantilla i per acabar d'enllestir la Lliga, que encetarà el diumenge 30 en la visita del Tenerife. Més futbol a la primera federació. La U d'Eivissa torna a casa per jugar demà. Un nou partit amistós contra el Mallorca B de segona federació. Al Paladio, un camp míser. Raúl Medrano, bon dia.
La pretemporada de la UD Eivissa està sent de moment immaculada pel que fa als resultats. Fins ara, el conjunt entrenat per Raúl Llón ha guanyat els 5 partits que ha disputat, tots, això sí, a excepció de la victòria al camp de l'Arenas de Guecho per 1-4 contra rivals d'inferior categoria. Ahir els Blaucel varen superar per 1-2 l'Osasuna Promeses de la segona federació. Eslava i Joldi varen ser els autors dels gols pitiosos. Demà, la UD disputarà el seu últim partit de preparació abans de l'inici de Lliga. Serà a Can Misses a les 11 del matí contra el Mallorca B, també de segona federació. El duel serà el retorn a l'estadi de Vila de Pep Lluís Martí, ara al capdavant del filial mallorquinista. Serà també la darrera oportunitat per a Llona de fer proves abans de debutar la Lliga el proper diumenge al camp de l'Antequera. A més, el club encara es troba a la recerca de tancar la plantilla amb les possibles incorporacions d'un lateral esquerre, un central i un altre davanter centre.
Gràcies, Raúl. També l'Atleti Balear jugarà avui a les 8 del vespre, un partit amistor a Valdebebas contra el Real Madrid-Castella. Demà a les 12, un segon amistor a la capital contra el Sanse, a Mata Pinyonera. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal jugarà a les 6 i quart de vora baixa la primera semifinal del torneig amistós internacional Portus Apostolia a Galícia. El conjunt que entrena Antonio Vadillo s'enfrontarà a l'Oparrulo. Sentim el porter del Palma Futsal, Denis, en declaracions del programa Esport 3, que parla del partit.
Un partit que serà un bon test per a nosaltres, una equipa espanyola que vam enfrentar en la temporada al mínimo dos veces. Entonces, creo que será una liga muy difícil, como todos los años. Entonces, tengo que estar listo para todo.
Denis també ha parlat del nou entrenador de porters del Palma Futsal, Nuno Silva.
Sí, sabemos de la importancia de tener un entrenador de portero. La temporada pasada y otros años Palma no tenía. Entonces, es una buena fijaje para nosotros, no solo para los porteros, para todo el cuerpo técnico.
L'Oparrulo Palma Futsal el podreu seguir en directe avui pel web, el canal de YouTube i l'aplicació d'IB3. En bàsquet, a la segona FEP, el Clas Bàsquet Sant Antoni ha fitxat l'escorta l'es suec Beni Fungula. I la selecció espanyola de l'Herbaleas Alba Torrents, Elena Puello i Aina Ayuso Bagú jugarà avui a Tenerife el segon partit de preparació contra Nigèria. El darrer a Terres Canàries serà diumenge contra la vigent campiona d'Europa, Bèlgica. L'escenari d'aquest enfrontament és molt especial per a la mallorquina Alba Torrents.
És un pabellón que nos trae, creo, a la selección en general, unos recuerdos muy bonitos, un sueño cumplido, ¿no? Y acabo con esa medalla de bronce de mucho valor, por tanto siempre será especial volver aquí. Mañana sí que esperamos un partido muy duro. Nigeria es una selección que está haciendo las cosas muy bien. Queremos estar preparadas al 100% para competir.
En voleibol, el Connecta Balear Manacor ha presentat Juan Méndez, el nou entrenador per a la temporada 26-27. El tècnic argentí, de 29 anys, arriba a recomanar per l'ex tècnic del conjunt manacorí Alexis González. Méndez parla dels objectius d'aquest nou curs.
En la Liga, obviamente, el objetivo es establecerse como uno de los cuatro mejores del país. Y en la competición europea, es a pelear y a intentar avanzar lo máximo posible, ¿no? Obviamente la Copa es buscar llegar a la final. Yo no tengo ningún tipo de dudas de que con este grupo vamos a llegar ahí.
Demà comença la Vuelta a Espanya, possiblement la més dura de cada any, en l'inici al Principat de Mònaco, amb una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres. Seran 21 etapes, en final a l'Alhambra de Granada el 13 de setembre, rompent en l'esquema tradicional d'acabar per les avingudes de Madrid. Una Vuelta amb accent andalús i molta muntanya, més de 58.000 metres de desnivell en total, i en l'artenant que Enric Mas ha recuperat de la lesió i com a cap de fila del Movistar. Enric Mas cercarà pujar per cinquena ocasió al podi, tres vegades segon i una més de tercer. L'artenenc arriba a la cita amb molt bones sensacions, segons el que s'ha vist a les darreres curses del sentim.
Me ha costado salir de dojo, pero entrenando ya vamos mejor, ya las sensaciones son diferentes a principio de año, así que bien. El objetivo es ir día a día.
També torna l'eslova Tadej Pogacar, recent guanyador del Tour de França. La Vuelta enguany, com dic, possiblement de les més dures de la història, passarà per quatre països: Mònaco, França, Andorra i Espanya. Juan Pablo Salas s'incorpora a l'handbol Mallorca en vista aquesta temporada. El jugador internacional Xile arriba al club per aportar experiència a l'extrem i assumirà la preparació física de l'equip. I acabam en tennis. Carlos Alcaraz ha anunciat el seu retorn a les pistes i serà el US Open, l'obert dels Estats Units, a final del mes d'agost i inicis de setembre. Recordant que el tenista murcià no disputa un partit des del passat 14 d'abril. Fins aquí els esports a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 45 minuts. Un dia més seguim pendents de la crisi migratòria a Ceuta. Avui, a primera hora del matí, s'han reprès les tasques de neteja de la platja del Trampolín per retirar les barraques improvisades. A més, s'han hagut de desallotjar els centenars de persones que hi eren des d'ahir cap vespre, quan els serveis de neteja han acabat, han tornat a la zona.
Aseguren que aquestes persones van ocupar la platja després de dies als carrers de Ceuta, tot esperant que els traslladassin a un alberg. Això després que hi es produís el trasllat d'unes 1.400 persones des de la platja del Trampolí fins a un recinte militar i un aparcament habilitats per atendre-les. Altres fonts apunten que són persones que han abandonat els albergs que, per por, que sigui la passa prèvia al retorn. De fet, el govern espanyol confia traslladar unes 500 nines migrants a la península en poques setmanes, però admet que no ha enviat encara una proposta concreta a Ceuta.
Mentrestant, la Unió Europea diu que Espanya ha de protegir els menors, però espera que tots els migrants que varen entrar de forma irregular siguin retornats al seu país. Avui, el secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez Correa, s'ha referit a la situació dels menors no acompanyats.
El gobierno no quiera que esos niños vuelvan con su familia. Eso es un discurso de la extrema derecha más ultramontana que parece que el Partido Popular quiere comprar. España no tiene por qué rebajar su ley de protección a la infancia solo porque se considere que hay que buscar mecanismos de retorno y, sobre todo, la certificación y la creación de un sistema de protección que pueda decir que nosotros estamos entregando un menor en desamparo.
L'actualitat estatal també està marcada avui en part per les tempestes de nit. A la Comunitat Valenciana, un llamp ha causat un incendi que ja ha calcinat 133 hectàrees.
A hores d'ara, crema amb virulència entre Gatova i Segorbe. El director tècnic del dispositiu d'extinció d'incendis, Pablo Vilà, ha explicat que hi ha tres punts que preocupen especialment, tot i que no hi ha cap nucli poblat en risc.
El municipi de Gatova està bastant protegit, básicamente porque el viento no empuja a los potenciales de crecimiento hacia allí y además está protegido por bancales roturados y cultivados, lo que beneficia que la población de Gatova está relativamente segura ahora mismo. Posteriormente tenemos una tercera prioridad de ataque, que es la cola. Ahora mismo hemos tenido una reproducción allí bastante seria y estamos focalizados para detenerla.
Bones notícies pel que fa a l'incendi de les Urdes, perquè comencen a tornar a casa els veïns desallotjats d'11 alqueries.
L'extinció del foc evoluciona favorablement i es preveu que podria quedar estabilitzat per a final del dia. Més de 200 efectius treballen avui sobre el terreny, com també 21 mitjans aeris. L'incendi de les penyes de Riglós a Osca, entrat en la fase final després de més de 10 dies actiu, ja està estabilitzat del tot i quedarà oficialment controlat entre avui i demà.
I uns 800 migrants deportats per l'administració Trump varen partir ahir de la frontera sud de Mèxic en una nova caravana amb destinació a la capital del país.
Les creixents dificultats per continuar cap als Estats Units i la manca de feina i condicions per subsistir en aquesta regió els han impulsat a moure's. Molts han esperat mesos per obtenir respostes sobre les seves sol·licituds de refugi davant del govern mexicà. Des de que la presidenta Claudia Sheinbaum va assumir el càrrec en 2024, s'han format almenys una vintena de caravanes de migrants que cerquen avançar cap al centre i al nord del país.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tornem aquí a les Balears perquè Sa Pobla serà un dels primers municipis de Mallorca disposat d'un pla municipal de refugis climàtics. Serà gràcies a una subvenció del fons de l'impost de turisme sostenible. Amb això es podrà elaborar el pla i fer el primer, que s'ubicarà a l'escoleta municipal d'Ullalfàs.
El pla, que va néixer el 2022 després de la Covid, servirà per planificar les actuacions necessàries per adaptar el municipi als efectes del canvi climàtic. Joan Pérez és el regidor d'Obres Públiques de l'Ajuntament de Sa Pobla en declaracions al programa El Dia.
Nosaltres hem començat per les places i edificis públics en so canvi, com han dit, de zones impermeables per permeables, més arbres, estendais, toldos, perquè m'ho entenguen, en saldones,
sí.
No per tot fan el mateix efecte. Hi ha efectes que... O sigui, hi ha toldos que el que fan és empitjorar l'espai. Per tant, s'ha de pensar bé, s'ha de fer bé. Si posar un toldo és començar a casa per la teulada, perquè m'ho entenguen.
Els darrers projectes de remodelació urbana ja han incorporat criteris d'adaptació climàtica. Les obres executades aquesta legislatura al carrer Comerç, la plaça del Mercat, el passeig del tren, el carrer Donàs de Sang i les places de Simó Andreu del cementeri han previst la creació de noves zones d'ombra i la plantació d'arbrat.
Hi ha indolent per a la producció de tomàtiga de Ramallet. Les altes temperatures s'han afectat a la planta i el fruit i en algunes explotacions s'ha perdut, atenció, entre el 30 i el 50% del producte.
La família Munà fa 100 anys que planta la mateixa varietat de tomàtiga de Ramallet. Enguany només obtindran un 50% de la producció per mort de les altes temperatures. És el cinquè any que perden part de la producció. És Francesc Munà, enginyer agrònom de Can Munà.
És una tomàtiga que ja feia esplader, després mon pare i ara seguim fent, i aquesta falta de producció, diríem, que és degut en el canvi que ha hagut aquests darrers anys, les altes temperatures durant molt de temps, i especialment en guany, que les nits tampoc han refredat gens, i feia que la planta no recuperés.
El resultat és una tomàtiga petita i de color groguenc, quan taques per l'efecte del sol.
Ha afectat molt en el fruit, molt de fruit cremat del sol, i la producció no és òptima.
La baixa producció s'uneix a l'arribada de tomàtiques híbrides que venen de la península i que també n'afecten la venda.
No és el sol, però afecta igual o més que el sol. I és això, que tomàtica híbrida no pot competir perquè te fa molta més producció, poden tenir un preu econòmicament més ajustat a la societat i fa que una tomàtica tradicional no puguis competir en preu en el mercat.
La pèrdua de producció perjudica molts agricultors. Agromart ha explicat al Notícies d'IB3 que han perdut el 30% de la producció de les tomàtiques de Ramallet primerenques i el 80% de les tardanes, ja que la flor no ha quallat per les temperatures tan altes que hi ha hagut el juliol i l'agost.
Són les 2:52.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Lliuraments de sagues històriques, històries que compleixen les expectatives i altres que poden sorprendre. La cartellera de cinema es renova amb això i amb alguna cosa més i deixa plats a força per a dimecres que ve quan tornaran noves estrenes. Però ara anem a pams, Sandra Martínez, i començant per les novetats del cap de setmana.
Sí, novetats que, com és el cas, no ho acaben potser de ser del tot, perquè parlem de l'oportunitat de veure en pantalla gran la primera de Fast and Furious.
La cosa irá así. Si gano, me llevo la pasta y vuestro respeto.
I poder veure-la 25 anys després de la seva estrena i com a aperitiu del lliurament final d'aquesta saga automobilística que s'estrenarà al març de l'any que ve. Ja sabeu que tot plegat ha esdevingut una de les grans sagues d'acció, una de les franquícies més longeves i rendibles del cinema comercial de Hollywood.
Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá, al mundo de los vivos. Para siempre.
I parlant de franquícies, però de franquícies de terror, també avui s'estrena el sisè lliurament d'Insidious. Insidious, fuera del más allá. Fa 16 anys que això roda i asseguren que en aquesta la història arriba a territoris desconeguts i més terrorífics que mai.
Tranquilas, vengo a ayudaros. Voy a volver a por todos vosotros.
I El motín, la darrera pel·lícula de Jason Statham, no és una franquícia, però ho podria ser perquè torna a explicar, torna a passar el que passa sempre a les seves històries de plantofades i d'herois immutables. Acció, personatges arquetípics, guió previsible, tot allò que t'esperes i ja basta.
Llevar las ovejas a los pastos te invierto. Te haré para los gastos un tanto abundo y te pagaré bien la jornada.
Si cercau originalitat, aquesta és la vostra. Parlem de Pastoris. És un drama històric sobre la memòria, la identitat i la preservació del patrimoni que s'ha rodat íntegrament en una varietat lingüística asturlleonès en perill d'extinció i en què el director, Pablo Moreno, ha recollit el bagatge de la seva família de pastors. Es va rodar, per exemple, durant tot un any per poder reproduir amb fidelitat les condicions reals de la transhumància.
Tu hermano bailava tan bien.
Era el mejor.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Tú no bailas?
Es que lo he dejado.
¿Por?
També és diferent A Fuego, l'òpera prima d'Estel Díaz, que ens mostra el món de les festes clandestines i les ballades, per parlar-nos del descontentament juvenil, la dansa com a expressió de rebel·lia i la cultura urbana.
Hay 101 superpoderes. 94, visión rayos X, 17, bola.
Novetat també per als més menuts, aquest manual per a superhéroes que adapta a la pantalla gran un dels grans fenòmens de la literatura infantil i juvenil sueca contemporània. Parlem de la història d'una nina de 10 anys, Nalisa, que ha d'enfrontar-se a l'assetjament escolar i que descobreix un misteriós manual capaç d'ensenyar-li com desenvolupar superpoders. Tot això aquest cap de setmana, però dimecres, ja ho deies, Juan Luis, els pianos tornaran perquè es renova la cartellera i ho fa més en grans títols, com entre d'altres, El ser querido. Ja en parlarem.
I el passatge marítim de Palma es tornarà a tancar el trànsit dia 5 de setembre per transformar-se, ampliant horari de 7 de capvespre fins a les 2 de la matinada a l'escenari de Patrona, el gran concert que acollirà el Parc de la Mà per celebrar per segon any consecutiu la Mare de Déu de la Salut.
John Newman i Rudimental DJ seran els caps de cartell d'aquesta iniciativa d'entrada lliure i gratuïta i que gaudirà de l'actuació també d'artistes locals com Free Nipples, Laide Goixia, Alex Losa i Isaac Indart. La primera edició de Patrona, que va tenir lloc l'any passat, va reunir més de 32.000 persones, convertint-se en un dels esdeveniments musicals amb més afluència de la ciutat i del conjunt de les illes.
Això serà, com dèiem, dia 5, però abans la nostra agenda musical per aquests darrers dies d'agost arriba ben farcida, plena d'ofertes de tota classe, de les quals, això sí, farem una petita espetllada que començam avui mateix a la platja d'en Bossa.
Serà a partir de les 10 quan la Big Band Ciutat d'Eivissa ofereixi un concert inclòs en el cicle de música als barris amb un variat programa que inclourà clàssics com aquest Oye Como Va. Dirigeix Vicent Tur Ramon. També a nit per al recinte de Son Fusteret es posa en marxa un nou festival dedicat als amants del rock i el heavy que reunirà alguns dels grups homenatge més destacats a Green Day, Nirvana, Extremo Duro o Metallica. La festa començarà a les 5:30 i acabarà al punt de la mitjanit. Això avui, mentre que fa la nit, es prepara festa grossa aquest cap de setmana. I sóc el que ara tinc, no vull pensar en el que arribarà. I que comença demà amb els M-Clan i amb Celtas Cortos, que celebren, ja ho sabeu, 40 i 30 anys de trajectòria, però que culmina diumenge amb Lax Ambusto i els mítics Fora de Sembrat, amb Pep Suassi al capdavant. Fa 20 anys que els catalans no toquen a Falanitx i ara retornen amb la recuperació de Pemi Fortuny, en el que ha estat una de les gires més destacades de l'estiu, amb entrades esgotades arreu i que aquí es podrà veure de franc.
Has vist tu. Verdaderamente has visto.
Diumenge també, però, es claustra la saxofonista, cantant i compositora barcelonina Eva Fernández. Ens proposa un viatge sonor per alguns dels temes que l'acompanyen durant els darrers anys i també amb algunes cançons en primícia del seu pròxim disc, Como llamar a esto. A part del seu projecte propi, els darrers dos anys ha anat amb el cantautor portuguès Salvador Sobral en la seva gira Timbre, que l'ha duit a girar arreu del món.
Y gira la rueda y nada es real. La
I al Teatro Casino de 7 de gener, qui ens espera dilluns i també dimarts, després que les entrades del primer dia volassin, és Coque Malla. El cantant ha trobat a Menorca el seu lloc de repòs i felicitat i gairebé cada any ho comparteix amb els seus seguidors en una cita especial. Des de los Ronaldos fins la seva consolidada trajectòria en solitari, Coque Malla s'ha convertit en una de les veus imprescindibles del pop-rock espanyol.
Pronunciar esperanza, la gritaré por dentro si es lo que...
I parlant de bandes sonores de les nostres vides, dimecres, Love of Lesbian s'acomiada de Mallorca, serà a Felanitx, on facin la seva única aturada de la gira final de la formació. Ho faran acompanyats, a més, de la cantautora Victòria Lerma i d'una sessió de DJ a càrrec de Pau Roca.
Tu negación, mi leal traidor, inspiración. De intermitente aparición, como un ángel hallado en un ascensor.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 21 d'agost. Més d'un centenar d'incidents i una nina ferida a Menorca per mort de la tempesta que ha passat a les Balears aquesta nit. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. La nina continua ingressada en observació a l'Hospital Mateu Orfila de Maó, on va ingressar per les ferides que li va provocar l'esfondrament de part de la casa on dormia. També a Menorca s'ha extingit fa poc un incendi forestal declarat de vora de la carretera de l'Aió a Arenal d'en Castell, i han fet feina els bombers de Ciutadella i agents de Libanat amb un helicòpter. La primera hipòtesi és que s'hauria iniciat per mort de la caiguda d'un llamp i les flames havien quedat latents. El vent que bufa avui a l'illa hauria revifat aquestes flames. A Mallorca hi ha hagut 41 incidents i a les Pitiuses una desena.
Avui l'alerta arreu de les illes es groga per pluges. Amb tot, el 112 demana continuar amb la precaució. Pedro Ladaria és coordinador d'Emergències i Protecció Civil.
Diria a la població que, no, que se mantinguin informats de totes les circumstàncies i que s'allunyin de zones de perill, com explicàvem ahir, temes de zones de costa, de vorera de costa, zones de torrents, són les zones més perilloses, en principi, en cas de que hi hagi una tempesta.
Dia 29 d'agost, convocada una cadena humana contra la massificació turística.
A les seves xarxes socials, Madoff Arta ha proposat crear una cadena humana que uneixi el centre de Palma amb la seu de l'executiu balear, el Consolat. La iniciativa, convocada per dissabte 29 a les 7 del capvespre, convida tothom a ocupar el carrer amb pancartes, amb joc de taula i en les seves pròpies cadires.
Mentrestant, el president i CEO de Melia Hotels, en Gabriel Escarrer, reconeix que les Balears estan gairebé al límit i aposta per la col·laboració entre administracions i empreses per definir el model turístic. Són declaracions al programa El Dia.
Al final, lo que buscamos es un turismo que sea lo más respetuoso posible, que aporte valor y que alargue la temporada. Está claro que en julio y en agosto ya la presión de carga de nuestras islas probablemente esté cerca del límite, pero necesitamos que esa industria siga funcionando los otros meses.
Protesta dels treballadors i residents de la residència Domus Vi de Palma contra la manca de personal i la greu sobrecàrrega de feina.
Unes 500 persones s'hi han concentrat davant les portes d'aquesta residència i denuncien que la falta de plantilla afecta directament a l'atenció dels 230 residents, mentre que l'empresa assegura que no troba treballadors i els sindicats ja anuncien una nova mobilització per divendres que ve. David Bonet és el responsable de dependència de la UGT.
Bueno, desde hace ya un par de meses estamos intentando negociar con la empresa porque, bueno, el año pasado ya había carencia de personal y ahora estamos en una situación bastante grave, ¿vale? En esta residencia, al ser una residencia con muchos más residentes, pues se ve claramente una necesidad de más personal y no ha habido manera de conseguirlo tras varias reuniones, intentando negociar.
I a primera hora del matí s'han reprès les tasques de neteja de la platja del Trampolín per retirar les barraques improvisades i s'han hagut de desallotjar els centenars de persones que hi eren des d'ahir capvespre. Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins, horaris de l'hora baixa i també l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tento.
Més informació a ib3notícies.com.